Radio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Al Penedès en xarxa li donem molta importància a la nostra llengua, intentem cuidar-la i avui, a l'entrevista, volem parlar d'un fenomen lingüístic que passa a Lletger, però també a altres indrets de Catalunya. Per saber-ne tots els detalls, tornem a Domenys Ràdio amb la nostra companya, Laia Batlle.
Qui m'acompanya avui als estudis de Domenys Ràdio és la Maria García. Ella és filòloga i professora de català i ens ve a parlar d'un fenomen lingüístic que, en principi, passa al nucli de Lletger, aquí a Sant Jaume dels Domenys. Però parlant amb ella hem descobert que passa en altres punts del territori. I ens interessa molt. Primer us la presento. Maria, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, Laia. Perfecte, tot molt bé.
Benvinguda a... A veure, Maria, anem a parlar d'aquest fenomen lingüístic que es diu apèntesi vocàlica medial. Pel nom sembla una cosa molt, molt pomposa, però què ens en pots explicar d'aquest fenomen, Maria?
Bé, sí, és un terme tècnic, és un terme tècnic, eh? Llavors difícilment entendrem què vol dir això així d'entrada. Si no som filòlegs, eh? I si som filòlegs, amb prou feina, segons com. Però bé, el que vol dir això és que una apèntesi, per anomenar-ho de manera més planera, podríem dir que és com un coixí fonètic. Els parlants, no, en determinats contextos de sons, necessitem fer pronúncies més fàcils. Mm. Llavors, doncs, aquesta apèntesi és un coixí fonètic. És a dir, si ens costa dir carn, no, en el cas que m'ocupa i que he estudiat, doncs, si als parlants els hi costa dir carn, no els hi costa dir infern, doncs, amb el temps i a base de la freqüència han acabat dient alguns parlants carren i forren. I d'aquesta manera, inserint aquest so de vocal neutre entre les dos sons consonàntics, entre les dues consonants, fan que la pronúncia sigui més fàcil.
Mm-hmm. Cal dir, Maria, que això ho has descobert fent un treball intens. De quant de temps estaríem parlant?
Bé, m'hi vaig estar força temps estudiant i treballant aquesta qüestió. I ara també ja fa temps que el vaig acabar. Aquest treball el vaig desenvolupar durant la pandèmia. Sí, va ser el temps en què vaig estar fent el treball de camp, és a dir, les entrevistes als informants.
Clar, tenint en compte que va ser doncs, en un temps prolongat, no? Un temps llarg, com vas començar a estudiar aquest fenomen i el motiu que et va dur a fer-ho?
Bé, doncs, d'entrada l'interrogant se'm va plantejar a casa, no? Perquè a casa jo sentia... Bé, Jo no ho havia advertit, perquè jo sempre ho havia sentit que el pare i la mare doncs, deien carren, forren, hiberren, moderren, i ho tenia plenament integrat, però en el moment en què un dia a casa, llavors el meu company, va sentir que ho deia el meu pare, que el meu pare deia inferren, ell li va sonar molt estrany i va trobar que era una cosa estranya, que no ho havia sentit. I en aquell moment, a partir d'aquell moment, vaig començar a fixar-m'hi, jo també, i a veure, és a dir, i a plantejar-me què podia passar aquí, no? I això molt abans, fins i tot de començar a estudiar filologia.
Mm-hmm. Clar, llavors, a partir d'aquí, decideixes posar fil a l'agulla, no?
Sí.
I començar a estudiar el fenomen com a tal. Com t'ho vas fer? És a dir, quina mostra de gent vas agafar? D'on? Com vas començar? Com t'ho vas muntar?
Bé, doncs, d'entrada, sí, seguint les indicacions que em donaven les meves professores des de la universitat, d'entrada vaig començar per buscar quines paraules tenim en el català que siguin susceptibles de que es produeixi aquest fenomen, sí, bueno, buidant el diccionari, doncs, entre el context que jo buscava eren paraules acabades amb RN o bé RM i també en els plurals. Llavors, bé, això en total eren com unes, a l'entorn d'unes 500 paraules, tampoc no n'hi ha més, i a partir d'aquí fer una selecció d'aquelles paraules més freqüents i d'aquestes paraules més freqüents intentar organitzar una entrevista, o sigui, un qüestionari amb diferents parts per poder preguntar-ho als informants. Quan vaig tenir tota la part de l'entrevista del qüestionari que constava de diferents fases per preguntar de diferents maneres el mateix als informants, perquè quan jo havia de preguntar, els informants no podien saber exactament què és allò que buscava,
clar, clar,
per no condicionar, I en aquell moment, doncs, el que vaig fer, doncs, un cop vaig tenir muntada tota aquesta part del qüestionari, seleccionar les persones. Com que això va ser fet en temps de pandèmia, vaig centrar-me, doncs, en el meu poble, en les persones que jo tenia més a prop. Uh-huh. I vaig buscar 20 persones de tres franges d'edat diferents, joves, adults i persones grans, i que també busquen l'equilibri entre homes i dones, i persones que majoritàriament tinguessin pare i mare que també fossin de llegir. Això m'era fàcil amb les persones grans i més difícil amb les persones més joves, però sí que es tenia en compte i es prioritzava aquestes característiques. I a poder ser també persones que s'haguessin mogut el menys possible de llegir al llarg de la seva vida.
Vas trobar aquestes 20 persones,
sí.
I una mica com eren aquestes entrevistes, perquè clar, com li fas, o sigui, com fas dir amb una persona, inferren en un context d'una entrevista per un treball o per un estudi X, vull dir que una mica com tu vas manegar.
Bé, això va ser també gràcies sobretot al fet que les persones, clar, Llagé és un poble molt petit, per tant, ens coneixem tots, a mi em coneixien, he d'agrair molt als informants, doncs, la confiança i la paciència, perquè és cert, jo els advertia, havia de fer preguntes que... Jo preguntes diferents, molt diferents, perquè jo esperava que em contestessin, que em diguessin paraules que eren de temàtiques completament allunyades les unes de les altres, no? Llavors, això, clar, a mi em feia molt de respecte perquè els informants podien pensar que potser que els estava prenent el pèl o que allò que jo els hi preguntava no tenia cap mena de sentit, no? Però bé, jo crec que gràcies a que em coneixien, gràcies a que també vaig intentar, doncs, anava fent preguntes que potser no, com de distracció i també com de contextualització, perquè l'objectiu bàsicament era aquest, era que em poguessin dir les paraules que jo buscava, que les tenia ja molt marcades, però sense que aquests parlants se n'adonessin d'allò que jo estava preguntant.
Clar, per no condicionar-los.
Per no condicionar. Mm-hmm. I el tema del treball el guardava així una mica com en secret, No, jo no, a ningú no li vaig dir mai fins que no va estar acabat, fins al temps ja ara de la difusió. Mm. Bé, era un tema absolutament secret.
Maria, quines conclusions vas arribar després de fer totes aquestes entrevistes i aquest treball de recerca tan important?
Doncs bé, la conclusió d'entrada es veia molt clarament el fet que Jo buscava, per dir-ho d'una altra manera, jo buscava si en aquest fenomen hi havia una regularitat o no hi havia una regularitat. És a dir, si totes les si aquest fenomen d'introduir aquesta pèntesi, aquest coixí vocàlic, era en totes les paraules susceptibles de ser introduïda o no. I això per una banda. I aquí vaig veure que no es, en aquest moment que estem ara de l'evolució del català, no es pot dir que hi hagi aquesta regularitat del fenomen, però sí que el que es pot veure és que en les paraules d'ús més freqüent, perquè això sí que també vaig tenir en compte a l'hora de seleccionar aquestes paraules, la freqüència d'ús, doncs sí que en les persones més grans, com més gran era la persona i més freqüent era la paraula, més possibilitats hi havia que aquesta pèntesi es presentés. En les persones de mitjana edat, el que em vaig trobar sobretot va ser molta variació. Fins i tot en una mateixa persona, al llarg de l'entrevista, que eren entrevistes que podien durar entre mitja hora i tres quarts d'hora, que jo les enregistrava i després anava seleccionant les paraules que a mi m'interessaven, doncs veia una variació important. És a dir, el mateix parlant, en un moment concret em podia dir carn en un altre moment o fins i tot en un altre moment carren. I això, sobretot en les persones de mitjana edat, podríem dir, en aquesta franja que jo qualificava d'adults, és on es produïa més variació. I en els joves el fenomen és inexistent. Per tant, queda molt clar que ens trobem davant d'un fenomen ara mateix, en recessió, que diríem, en vies d'extinció.
Què podem fer perquè aquest fenomen segueixi amb nosaltres? Perquè al final és com molt identitari, també, no? És a dir, soc de Llager i dic inferren, carren i governen, no?
Sí, bé, doncs això podem decidir-ho nosaltres mateixos, no? Que ho fem servir sempre i quan. És clar, també ho fem servir en, jo penso, dins de contextos més familiars, més propers, en el moment que per això desapareix també en els més joves, no? En el moment en què hem d'interactuar amb persones d'altres entorns, en entorns que són més globals, podríem dir, totes aquestes diferències que són peculiars, que són pròpies del nostre raconet, les tendim a difuminar o a fer desaparèixer. A més, els joves han estat escolaritzats en català, ja tenen aquesta consciència de l'estàndard, i l'estàndard bé és la llengua que o és la varietat de llengua funcional, no? que s'imposa, no? En aquestes interaccions entre persones de diferents entorns.
Clar, llavors, Maria, això és un fenomen que es concentra només a Llager o es pot trobar en altres indrets a Catalunya?
Clar, jo ho he estudiat de Llager, el que passa que bé, sense poder ser sistemàtica ni poder establir exactament en quins altres llocs es dona, però sí que espigolant a la bibliografia i també a partir de ara les xarxes també és més fàcil, no?, interactuar amb la gent i anar que la gent et doni informació, jo he pogut identificar que el fenomen es dona en un espai geogràfic bastant ampli entre el Gironès i el Penedès, sí? És a dir, el domini del català central. Llavors, sembla ser que en llocs més rurals s'ha mantingut més el tret, i en llocs més urbans, amb concentracions més importants, doncs sembla que ha desaparegut més. Mm-hmm. Però també jo, en un moment donat, jo, a mi em semblava que, per exemple, que la costa no es donava tant, però l'altre dia una persona em deia que una persona de Calafell de tota la vida també ho diu. Llavors, ara, a mesura que el treball se'n va fent difusió, doncs hi ha més gent que diu que sí, que també ho diuen, o que ho deien els avis, més que no ho diuen, que ho deien els avis o les persones grans.
Maria, suposo que amb totes aquestes entrevistes que vas fer hi ha hagut algun moment de dir, ostres, això no m'ho esperava, o això és un tret curiós que tampoc... No sé, si pots destacar-nos alguna cosa d'alguna de les entrevistes, alguna anècdota que vagis recollir?
Bé, una vegada, una cosa que em va passar, no? Una senyora... Bé, això no és ben bé de l'entrevista, això va ser en un altre context, parlant amb una senyora del poble, no? que li vaig preguntar com ho deia, i em diu, diu, és que jo dic Carren, però, clar, a mi la meva família em corregeix, perquè se n'enriuen els meus nets, se n'enriuen, i llavors, clar, està mal dit Carren, i ja intento no dir-ho. I clar, llavors dic, ostres, dic, quin greu, no? Quin greu, perquè, clar, els nets, que és veritat que sortosament han estat escolaritzats en català, les persones grans no van tenir aquesta sort, però, per contra, aquesta escolarització, aquesta estandardització de la llengua que hauria de ser a nivell escrit, moltes vegades, mal entesa, tendim a corregir trets que no estan malament, són trets que són propis, que són genuïns, que són autòctons, i que és una llàstima que això s'entengui d'aquesta manera, no? I potser una altra cosa que també em va sorprendre bastant, que això em va sorprendre en una de les informants, que en un moment donat de l'entrevista li vaig dir, miri, ara jo li diré unes paraules en castellà i vostè me les escriu en català. Una persona també que a l'entorn dels 90 anys, que no ha estat escolaritzada en català, amb molta complexa, perquè no saben escriure la seva llengua, no? I llavors dic, bueno, vostè no es preocupi, vostè escrigui tal com, que segur que ho fa bé. I sí, jo li anava dient entorno, horno, invierno, jo li deia en castellà, ella feia la traducció, ho escrivia en català, i en totes les paraules va escriure aquesta A, no?, que és aquest so de la pèntesi, aquesta vocal neutra, que és la pèntesi, no? I això és com una prova irrefutable, no?, de que potser no és sistemàtic en tothom, però que sí que en el passat i en les persones més grans, doncs, oidà, el sistemàtic que era en aquestes paraules d'ús més freqüent. Mm-hmm.
Això, Maria, amb els topònims també passa?
Sí, bueno, aquí a Sant Jaume tenim el cas, en els topònims passa més. Precisament, els topònims són com, moltes vegades els topònims són com la llengua fossilitzada, uh-huh. No?
Són... no es toca, eh?
Exacte, això es poden fer molts estudis per veure com era la llengua del passat, no ens han quedat enregistraments, però tenim els topònims, moltes vegades. Aquí a Sant Jaume hi ha el Forn d'Obra, que és un lloc molt concret, i que m'anava molt bé també per preguntar. I fins i tot, clar, fins i tot les persones que diuen forn i que no diuen forren, no? Però sí que es diu Forn d'Obra, perquè aquí sí que hi ha quedat com fossilitzat aquesta manera de dir. I el Forn d'Obra no deixa de ser... És un lloc concret de Sant Jaume, no? Mm. Però que no deixa de ser també aquest topònim, no? que ens marca, ens indica, no? Que, és a dir, quan ja potser no quedés en algun moment, ja ningú digués forren, ningú digués hiberren i inferren, potser encara quedarà escrit en algun lloc o algú que dirà Forn d'Obra, mm-hmm. No?
Ja per anar acabant, m'agradaria, perquè just abans d'entrar a l'entrevista em deies, ostres, però aquest fenomen com a estudi, com a tal, no està gaire recollit en lloc. No hi ha cap estudi que parli d'aquest fenomen,
no,
a part del teu.
Ha quedat... Sí, és un fenomen, que, curiosament, ha passat bastant desapercebut en la bibliografia especialitzada fins avui. Clar, no sé exactament el motiu, potser perquè, clar, s'han de donar unes coincidències, no? S'ha de donar la coincidència, potser perquè no hi havia hagut cap filòleg penedesenc que ho hagi estudiat, no ho sé, no ho sé, sí que és cert, això a mi em feia molt de respecte, perquè jo mirava els manuals de dialectologia i es recollien molts fenòmens entorn d'aquest grup consonàntic final RN-RM, i se'n recollien diversos, pel rossellonès, pel algarès, pel balear, i en el català central no hi passava res, no recollia. Potser, bé, no sabria dir per què. Alguna nota a peu de pàgina sí, estudis més recents, però no tant des de l'acadèmia, sinó des de allò, la curiositat de les persones, i que ara el Delta del Llobregat també ho han fet com un tret molt, les poblacions del Delta del Llobregat, com un tret molt, molt idiosincràtic de la seva zona, no? I que bé, que això és una altra qüestió, que tots ens pensem que això només ho fem nosaltres, no? Les nostres paraules, els nostres... I bé, en aquest cas seria un fenomen que estaria molt repartit per tot el domini del català central, i que quedaria estudiar-lo més, perquè jo he fet una petita mostra.
I tu has plantejat de seguir amb l'estudi, de seguir investigant aquest fenomen?
Bé, això requereix una energia que jo no sé si tinc ara mateix.
Maria, no sé si vols afegir alguna cosa més o enviar algun missatge de, per favor, utilitzeu aquest fenomen que és molt nostre i és molt d'aquí.
Ah, sí, sí, que hem de dir-ho... no hem de coartar tant la nostra manera de parlar, i menys sobretot això, els avis que potser no saben escriure, potser no saben estàndard, però que saben molta llengua, i ens els hem d'escoltar, i en la mesura del possible fer que aquesta manera de dir les coses es mantingui en nosaltres.
Maria García, professora de català i filòloga, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar aquest fenomen. Ha sigut molt interessant escoltar-te, i si hi ha doncs novetats, et seguirem, Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Laia. Molt amable.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esparverats. Guerra d'Ivars. Quin cobriment que va agafar-nos, quin espant i quin canguelo, quan la veu enrogallada va cridar todos al suelo, començant a disparar. Ratatatà.
Són la Trinca, amb la seva versió del 23F, aquesta dansa del sabre que ens portarà al flaix de notícies.
I un catxot dolç i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder! Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no se'n recorda és la dansa més macabra de les que es fan i es desfan. Oh, i tant! Llavors, quina nit, estàvem amagats sota el llit, però amb serenitat i amb el cul apretat. No ens poséssim pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, tu tranquil. Ai, mama, 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 por. I se'ns donava la consigna de mà tots cap a la feina, perquè aquí no passa nada, segadors, no es voleu l'eina, que podríem prendre mal, en general. I sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se de punyetes, corre, agafa les maletes i no paris fins a Perpinyà. Ja s'ho farà. I l'endemà, quan va arreglar-se, quina cosa més estranya, fins i tot els més escèptics tots cridaven viva Espanya i viva la Constitució. Mira per on, i visca el rei, més quin remei. I és que no saps mai de qui carai has de refiar-te, si serà per bé o per mal, però ben segur que mai més res no serà igual. I és que ja tinc jo que viure així, amb l'ai el cor no pot ser bo.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos denuncia un abocament il·legal d'amiant al riu Foix i fa una crida a la col·laboració ciutadana. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos informa que s'ha detectat un abocament il·legal de plaques d'amiant trossejades a l'entorn del riu Foix després que diversos veïns alertessin al consistori dels fets. Segons les comunicacions rebudes, una persona equipada amb vestimenta blanca de protecció hauria dipositat aquest material altament contaminant a la zona fluvial. Arran d'aquest avís, la policia local ha obert una investigació per identificar i localitzar el responsable dels fets. El consistori fa una crida a la ciutadania perquè, en cas que algun veí o veïna hagi pogut reconèixer la persona implicada o disposi d'informació rellevant, ho comuniqui a l'Ajuntament o a la policia local amb la màxima celeritat. Paral·lelament, el Servei de Medi Ambient ha activat el protocol corresponent per garantir la retirada segura del material i s'ha encarregat la recollida especialitzada de les plaques trossejades d'amiant. El prototip del nou casc casteller es vol presentar aquesta tardor amb la incorporació d'un protector facial per a front, nas i pòmuls. La coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, juntament amb l'empresa murciana NZI, continua avançant en el projecte d'implementació i estudi del nou casc casteller. L'Hospital Sant Joan de Déu s'ha incorporat al projecte donant suport en el disseny del nou casc com d'un futur protector facial per la canalla castellera, aportant la seva experiència i tecnologia. La implementació del casc ha suposat una reducció radical dels traumatismes cranials en la canalla castellera. Actualment, una de les principals línies de treball és aconseguir que enxanetes, acotxadors i dosos utilitzin un mateix model millorat de casc. El CREAC de Calafell atén una guineu atrapada en un parany il·legal. El CREAC de Calafell ha atès una guineu que va ser trobada atrapada en una trampa metàl·lica il·legal a la zona de Calafell. L'animal estava ferit quan el van localitzar i els veterinaris l'han posat sota tractament per recuperar-se. Les trampes on va quedar atrapada la guineu no compleixen la normativa i representen un perill per a la fauna. Des del CREAC recorden que aquest tipus de dispositius estan prohibits i impliquen un risc per a espècies salvatges i domèstiques. L'organització demana a tothom que respecti la legislació vigent i eviti l'ús de paranys d'aquest tipus que poden causar patiment innecessari als animals i sancions per als responsables. I Sant Sadurní obre el termini per optar als dorsals de la Cegama Aizcorri 2026. L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha obert el termini per presentar sol·licituds per participar en el sorteig de dorsals per a la Cegama Aizcorri 2026, que se celebrarà el diumenge 17 de maig. Les persones interessades, empadronades al municipi, poden tramitar una instància genèrica a través de la seu electrònica entre el 25 de febrer i l'11 de març. Cal acreditar haver participat i finalitzat una cursa de muntanya en els 8 mesos previs a la prova. Els dorsals són limitats i s'assignaran mitjançant sorteig públic un cop verificades les dades. L'Ajuntament de Cegama, municipi agermanat amb Sant Sadurní, facilita invitacions perquè corredors locals puguin participar en aquesta prestigiosa cursa internacional.
Penedès en xarxa.
Ella pot ser el present, ella pot ser la lluita, que em sosté quan no m'aguanto, que em somriu...
Posem ara la mirada en l'agenda del cap de setmana per explicar-vos dues activitats de manera més detallada.
Ella vol dir recursos, ella vol dir fer...
Aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'església de Sant Francesc de Vilafranca se celebra el concert Cantem per l'Ela. De la malaltia de l'Ela i del programa musical ens en parlaran el president de Catela, Eduard Garzón, i el president de la Societat Coral El Penedès, Àngel Escolà. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
En aquest concert uniu forces, Catela, el coro i el cor Xamosia. És la primera vegada?
Per un concert per l'ELA, el coro ja l'havia fet fa 2 anys i aquesta doncs seria la segona vegada. Sempre vam participar una altra vegada al concert de un concert de Fires,
també
va ser, i va ser doncs vam convidar a Catela per donar el cèntim, bueno, tota la recaptació que podíem recollir, doncs va ser per Catela.
I a més hi ha un vincle, no?, entre el coro i Catela, un vincle personal.
Sí, hi ha un vincle personal perquè tenim l'Eduard Garzón, president de Catela, és cantaire també del coro i a petició seva doncs es fa aquesta iniciativa, que és per recaptar fons per la investigació de l'ELA i donar a conèixer aquesta malaltia.
Eduard, presenta'ns Catela, la tasca de l'associació.
Bé, Catela és l'Associació Catalana d'Afectats d'ELA, Catela Penedès-Garraf, i ens vam crear el 2019. A partir de llavors, doncs, els nostres objectius bàsics són donar visibilitat a la malaltia per un cantó i recaptar diners per investigació.
Parlem d'una associació a nivell català, amb delegacions comarcals?
En principi no. En principi som locals, volem abarcar Penedès-Garraf, però costa moltíssim si no tens una estructura potent a darrere, és a dir, que la gent se't associï, que la gent et conegui, que empreses esponsoritzin, costa moltíssim, i bueno, mica en mica anem fent. Esperem que a partir d'aquest any puguem desenvolupar encara més força la nostra activitat.
Parla'ns una mica de l'ELA, d'aquesta malaltia. A qui afecta, com?
Bé, bueno, és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores i va invalidant la capacitat de moure's de la persona afectada. Tot el que és la musculatura, per dir-ho d'alguna manera, vermella, va quedant marmada de facultats perquè les neurones van morint. I va eliminant la capacitat de fer coses de la persona afectada. Primer, a nivell de motilitat, tant de cames com de braços, a nivell de deglució, a nivell de respiració, sobretot la crisi forta arriba quan la musculatura dels pectorals deixen de fer la seva funció i no poden fer, ni el diafragma, no poden moure els pulmons, llavors ja entres en crisi respiratòria, que és quan normalment es té que fer la traqueostomia, i a partir d'aquí el malalt queda pendent 24 hores perquè no es pot ennuegar, etc. És una malaltia que ara és una miqueta més coneguda, no diré gràcies, sinó degut a Juan Carlos Unzué, que la va donar a conèixer moltíssim, però que, m'afecta... Hi ha unes 600 persones aquí a Catalunya afectades per l'ELA.
Arriba en algun moment de la vida?
No.
Afecta més homes que dones?
No.
A l'inrevés?
No, no,
què en
no.
sabem?
És una malaltia que no se sap... és per mutació genètica, però la loteria et pot tocar a qualsevol. Normalment és a partir dels 50. Però això no vol dir que els d'abans de 50 no la puguin tenir. De fet, tenim companys que als 30 li van diagnosticar la malaltia. I a Andalusia hi ha un nen que va néixer amb la ELA i la seva germana va néixer amb la ELA, perquè els metges van dir que no se preocupi, que no l'agafarà el segon embaràs, però el va agafar. I els dos fills tenen la ELA des de naixement. O sigui que no hi ha cap tipus de persona específica que sigui propensa a contraure la malaltia o a que se li desenvolupi la malaltia, més que a contraure, perquè és una mutació genètica. No és vírica ni bacteriana ni res. Tens un gen aquí, n'hi ha diversos gens que són els que estan localitzats que fan la mutació, i a partir d'aquí, si el tens i s'activa, ja és el botoli.
I ara mateix no té cura.
No, no té cura.
Hi ha tractaments pal·liatius.
No té cura ni hi ha cap element, cap marcador, que es diu, per diagnosticar ràpidament la malaltia. És una malaltia que es va diagnosticant per descarte, perquè hi ha molta simptomatologia que fa confondre amb altres malalties. Llavors, van descartant. I al final, doncs, l'última que queda és la que ningú vol diagnosticar.
Ningú la vol, no?
Ningú la vol diagnosticar.
Per tant, deu ser un diagnòstic que triga a arribar.
Sí, entre un any i mig. Des dels primers símptomes que el pacient diu, em passa no sé què, i va al metge, a partir d'aquí el normal és entre un any i mig de diagnòstic. De recórrer diferents especialistes que van dient no, fora, per otro. Fins que al final ja li fan les últimes proves que descarten. Aquí a l'hospital d'aquí del comarcal hi ha el cap de neurologia que aquest té la mirada bastant centrada i es diagnostica bastant ràpid. Què aconsegueixes diagnosticant més ràpid? Que el pacient sàpiga el que té, perquè una de les angoixes que estàs durant un any i mig, un any, donant voltes sense saber què tens, i això és una de les coses pitjors. Després, un cop saps, ho assimiles, saps que tens la L, assimiles el cop i tal, llavors, bueno, cada pacient respon diferent. Hi ha qui resigna, hi ha qui s'ensorra, i hi ha qui diu, pues res, tu, a lluitar i a disfrutar de lo que en queda de vida i a fer el màxim de coses.
Abans feia referència a l'exjugador del Barça, Unzué.
Sí, sí, sí.
Ha estat inspirador pels malalts d'ELA, ajudat.
Jo penso que sí. Nosaltres no tenim massa contacte amb malalts, perquè pel secret de... Com es diu?
Professional, de protecció de dades...
Protecció de dades, no tenim accés a la informació. Però, bueno, si algun malalt es posa en contacte amb nosaltres, doncs, evidentment que col·laborem amb ell dintre de les possibilitats, que són doncs, ajudar-lo amb el màxim de coses possibles. Que, ostres, doncs necessito, no sé, una escala, una cadira per l'escala. Bueno, doncs, si tenim que buscar, doncs el busquem, no? Però no és aquesta la nostra finalitat. Vale? Però si ens truca, evidentment que ens volquem amb ells. Eh? I suposo que sí, que deu haver donat a persones la voluntat de tirar endavant.
De lluita.
I de plantar-li cara nova, lluitar, de prendre-s'ho amb resignació i amb alegria i amb voluntat d'estar el millor possible. Això depèn de cada un, ja.
La recaptació d'aquest concert de diumenge a la tarda, d'aquest Cantem per l'ELA, anirà destinada a l'associació. Àngel, quin programa heu preparat, els dos cors?
Sí, hem preparat un repertori molt variat, molt amè. Començarà a cantar la Societat Coral del Penedès al coro, i que va de les cançons clàssiques fins com un Va Pensieiro, que és una cançó de l'òpera de Nabucco, hasta doncs, cançons actuals. Passant per la cançó del Petit Príncep, Vaig aprendre, Em dones força, de Sergio Dalma. Després cantarem la cançó de la Princesa Negra, que és un cànon preciós. I després també contem al coro, contem amb la participació i com a cantaire del Dylan Quiles. El Dylan Quiles és un nen de 14 anys que ja ha fet una cançó nova, ja té, bueno, dos cançons noves, una és Barreres i l'altra és El vent, i aquest concert cantarà primer un My Way de Frank Sinatra i després cantarà El vent, que és una cançó pròpia seva, autor i compositor. El Cor Chamosia és una coral femenina i és una coral que cantarà doncs, cançons més líriques. També va des del clàssic fins al modern. Per acabar, farem una cançó comuna, que és Avui és el millor dia, que és una cançó que la Judith Nedermans la va composar, és un tema solidari per als afectats contra l'ELA i es va la cançó també compta amb la col·laboració de l'Ildefons Oliveres, que és un malalt de l'ELA que en principi doncs, el diumenge té previst vindre al concert i després doncs, al final de tot recita uns versos que si ho pot fer estaria molt bé. Tenim que fer servir doncs, de la música perquè sigui doncs, perquè per unir i inspirar aquestes d'això i fer com a servei d'una bona causa, que és el que estem fent. L'objectiu és un objectiu que vingui tothom a l'Església, un objectiu recaptatori per donar com més fons directes a Catela millor, però que vingui el diumenge, dia 1 de març, a les 7 de la tarda, i que...
On comprem l'entrada?
Comprem l'entrada, molt bé, l'entrada la comprarem, la podeu comprar a la llibreria La Cultural amb 8 euros, de forma anticipada, i el mateix dia també es pot comprar a mitja hora abans, a 6:45 de la tarda, que és a l'entrada de la porta de l'església, a 10 euros.
Doncs moltes gràcies a tots dos, Eduard Garzón i Àngel Escolà, per haver-nos acompanyat i per aquest concert que visibilitza l'ELA i recapta fons. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Sort d'una vida al teu costat, del teu somriure inesperat, de nodrir-me de la fortalesa amb què t'hi has enfrontat.
La segona proposta d'aquesta gent del detall ens porta cap al Vendrell, on dissabte l'actor i humorista Pep Plaza presentarà el seu espectacle El Substitut. Hi parla la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, i per mi és un veritable honor avui comptar amb el Pep Plaza. Molt bon dia, Pep, com estàs?
Molt bon dia, molt bé. Estem allò acabant ja de gravar el Polònia per aquesta nit i esperant el dissabte, que ja s'acosta el cap de setmana, per venir al Vendrell amb moltíssimes ganes.
Per cert, moltes felicitats per tots aquests anys, eh?
Moltes gràcies.
Escolta, anem a parlar del Substitut. Es va iniciar, si no tinc mal entès, cap al 2023 i has tombat per molts llocs de Catalunya, oi?
Sí, el Substitut el vam estrenar Arenys de Mar el maig del 23. Vam estar fent gira tot l'estiu i el vam estrenar a Barcelona, al Teatre Borràs, vam estar durant un mes pràcticament, cada setmana, doncs, omplint el teatre. Ens va anar molt bé, vam començar fluixets, però vam acabar amb una bona resposta del públic i després vam continuar voltant i a dia d'avui encara estem amb aquesta història tan divertida i un pèl surrealista del Substitut, però que la gent surt encantada del teatre i hi ha gent inclús que ha repetit, vull dir que és una molt bona senyal.
El Substitut fa moltíssims personatges i és autoficció.
Sí, és autoficció perquè he sortit del que feia abans o del que faig ara, que és la imitació per la imitació, no? Uh-huh. I tots els espectacles que he fet fins ara són monòlegs on faig imitacions, les vaig encadenant i la gent s'ho passa bé, però no hi ha un fil argumental ni hi ha una trama. El Substitut, amb el subtítol Com ser tu mateix i no morir en l'intent, és una comèdia que podrien fer diversos actors, però que en aquest cas la faig jo sol, i on és autoficció perquè moltes de les coses que s'expliquen són reals i algunes són disfressades, però tot té un perquè i la gent que em coneix de fa més temps, o els meus amics fins i tot, doncs veuen que hi ha molta veritat dintre d'aquesta història. És molt bonic perquè barrejo els dos mons, el món de la interpretació i el món de la imitació, i tota aquesta trama d'un individu que és el substitut, que es dona compte que pot fer-se passar pels altres, munten un negoci amb un amic seu i a partir d'aquí passen moltes coses. I aquesta és la trama, no? Però hi participa molta gent coneguda, com el Quim Masferrer, com el Joan Pera, com el Xavier Cerdà, i l'Espartac Paran, que és l'amic del substitut, és l'amic del Pep, perquè és autoficció, perquè el personatge sóc jo mateix, és Pep Plaza, vull dir que hi ha molta ficció, però per això està dintre del gènere aquest, no?, de l'autoficció. L'amic del Pep és l'Espartac, que de fet som amics de molt petitets, des de fa molts anys, i hi ha un altre protagonista, són tres que mouen els fils, que és la meva mare, la Maria Rosa, doncs, que també forma part de tota aquesta trama, no?
Déu-n'hi-do. Quants personatges així es podria dir que fas?
En aquesta funció n'hi ha 58 perquè els van comptar amb la meva filla.
Déu-n'hi-do.
I comptant van sortir 58.
No és molt difícil, això?
Bueno, no sé si és difícil o no. A mi m'és difícil generar les escenes i canviar de personatge ràpid, sense, sense equivocar-te. Les veus, t'enganyaria si et digués, ui, és molt difícil, perquè les que em surten, i les que no em surten, per dir-te alguna cosa, doncs ja no les faig. És a dir, no, o intento... A veure, tampoc vull fer més personatges que ningú. És a dir, el bonic d'aquesta trama és que és una història molt bonica, que comença a acabar de menys a més, i que acaba amb un final molt sorprenent, que la gent comenta molt i que dona per parlar-ne. Difícil crec que ha estat tota la direcció que ha fet el Pere Angles, que ha sigut molt diferent a tot el que he fet fins ara.
Clar, per aquí anava una mica la següent pregunta, no? És a dir, et coneixem la vessant més d'imitador, els seus inicis van ser a teatre. Clar, al final com sorgeix aquesta obra?
Mira, aquesta obra sorgeix perquè un dia el Quim Masferrer em va trucar i em va dir que em volia veure. Vam quedar amb el Quim, vam estar parlant, i em va dir que després de tants anys d'anar pels teatres i de fer festes de tot tipus, festes majors, festes d'empresa, televisió, que potser era l'hora de tornar a les arrels i de que fes un espectacle amb una trama, amb una escenografia, amb un disseny de llums, amb una història divertida, trepidant. I ell em va enredar a fer això, i vam fer una coproducció. Ara, per coses de la feina i tal, doncs m'ho estic produint jo sol, però ho vam tirar endavant tots dos, i n'estic molt agraït al Quim, que va ser el que em va engrescar a fer això, si no segurament encara continuaria fent el show L'Autoficció, que és precisament el títol que té el monòleg que faig d'hora i mitja, que aquí sí que participo amb la gent, improviso, etcètera. Vaig participar la gent, vaja.
Més difícil.
D'aquí neix, el substitut neix d'això, d'una trobada amb en Quim, i bueno, la veritat és que està funcionant molt i molt bé.
Clar, molt diferent d'improvisar a portar un guió, no?
Sí, però he tornat a recuperar allò que feia fins als 27 anys, que és tenir un text que funciona molt bé i interpretar-lo d'aquella manera, amb aquelles pauses, en aquells moments que saps que la gent riurà, que respiri, i no afegir-hi més coses que les que estan escrites, no? Sí que algun cop ha passat alguna cosa i he improvisat, però està tot molt, 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 molt assajat, i estic content que funcioni d'aquesta manera, no? Perquè és una altra manera de pujar a l'escenari. I el més bonic és el final, no? La repercussió de la gent, els comentaris, vaja, de la gent. Quan jo acabo, tenim un fotocall, surto a fer fotos amb la gent, i la gent em diu, és que no ens esperàvem això, nosaltres no sabíem tot això, no. I és el més bonic, que amb 53 anys que tinc ara, encara hi hagi gent que m'està descobrint la meva vessant teatral, no? Això és molt xulo, vull dir, Lourdes, sí. és guai que després de tants anys encara no estigui tot el peix venut, que dic jo.
Encara no has mostrat totes les teves cartes.
Exacte.
A més, és una obra per a tots els públics, oi?
Sí, a més, jo em caracteritzo per un humor blanc, amb la qual vol dir que és una obra de teatre que poden veure des de nanos de 6 anys, 5 anys, si els hi va al teatre, pues fins als més sèniors de tots, no? Mm-hmm. Que hi puguin venir, que tinguin ganes de venir a riure. A més, hi ha una altra cosa, no? Que molta gent diu, bueno, però si imites el Quim Monzó, o imites el Joan Pera, o imites el Penyafiel, ara t'estic dient unes veus per dir, eh?
Sí, sí.
Els més petits no saben qui és, no? I la resposta és, no hi ha problema que no sàpiguen qui és, perquè les veus d'aquests personatges serveixen perquè siguin un actor més dintre de la trama. És a dir, que, per exemple, el Penyafiel és un personatge que enreden el substitut per una missió en concret, no? Uh-huh. I és igual que sigui el Penyafiel que sigui qui sigui, perquè el guió, el que està portant a terme, doncs, és una acció, no? I els més petits, si no saben qui és, no hi ha problema. Perquè els més petits es puguin sentir integrats i posar veus com la del Dumbledore del Harry Potter, per dir-te alguna
cosa,
que és un psiquiatre, que hi ha una escena molt trepidant del substitut amb el psiquiatre, i el psiquiatre hagués pogut ser qualsevol veu inventada. Doncs li vaig posar, ¿de qué cosa viene? ¿Qué le pasa? ¿En qué puedo ayudarle? Ay, no sé lo que me pasa, doctor, mire qué me pasa, que no hablo, que he perdido la voz, ¿no? Això és fer-te un petit spoiler, però és un moment que li té un problema al substitut, que no li torna la seva veu, i el Joan Pera l'envia doncs, a un psiquiatre. Doncs el psiquiatre és el Dumbledore, i els més petits doncs, riuen molt amb l'escena perquè coneixen la veu, però a més el que li passa no?, en el protagonista. Clar. Vull dir-te que el fet de que les veus no siguin conegudes pels més petits no és un inconvenient perquè puguin seguir la trama de l'espectacle.
I s'ho passaran d'allò més bé. Escolta,
bueno, sí.
Deixa'm fer-te una pregunta, Pep, perquè veient-te com et veiem, tothom és imitable.
Tothom té trets característics que a la llarga els pots imitar. Llavors, tothom és imitable, però no només amb la veu, saps? Tothom és imitable. Tothom té un tret característic que es pot imitar. En el meu cas, a nivell de la veu, quan els escolto ja veig si els puc imitar de seguida o no, però després, si tu coneixes aquella persona, la prova està quan ets petit, que imites els professors, imites a la veïna. Per què? Perquè tens molt contacte amb aquella persona i totes les persones tenim algun latiguillo, alguna muletilla, que es diu, o alguna manera de fer algun gest que fa que es pugui imitar. Per tant, tothom és imitable, però de diferents maneres. No? És com el que dibuixa, i pot fer un retrat, una caricatura, o una caricatura més grotesca, o un retrat més fidel a l'original. No? O sigui que la resposta és que sí, que tothom és imitable.
Pep, per finalitzar, convidant-se a venir al teatre, a la nostra audiència.
Como presidente del gobierno quiero invitarles a todos a que vengan a ver el espectáculo de Substitut, que quedarán... Estoy un poco enfadado con Pep porque no me ha puesto en su espectáculo como personaje, pero quiero que todos compren la entrada para pasar una tarde divertida en el Teatre Àngel Guimerà de El Vendrell. El Vendrell. El Vendrell, senyor president. Eso, El Vendrell.
President, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí. Que vagi molt bé, Pep. Un plaer.
Vinga, a reveure.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara un parell de minuts de publicitat i de seguida escoltem el butlletí de notícies de les 11. Ens retrobem, si voleu, a l'antena del Penedès en xarxa a partir de les 11:06, tot fent tertúlia literària amb la Dolors Bosch i el Jesús Gómez sobre els tres noms de la Lutka. I a partir de 11:45, l'Empel amb l'Eva Plazas, avui amb tres dones que participen en l'elaboració d'elements bàsics per una ampolla de cava.